Mira, avui és el dia mundial del cafè express, de l'expresso, del cafè expresso, que ja sabeu que n'hem parlat amb el nostre nutricionista, que és una de les begudes més consumides del món, a part de l'aigua, evidentment. Dia mundial del cafè expresso. Avui també és el dia internacional de la paraula. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, dimecres 23 de novembre a 2 del Black Friday, que segur que ja saps de què va la història. Hores d'ara, per sobre dels 14 graus a la ciutat de Lleida, avui hem assolit una mínima de 7,5. I res, ahir va caure 4 gotes, però mal comptades, almenys a la ciutat de Lleida, 0,2 litres per metre quadrat. Per tant, seguim amb aquestes misèries pel que fa a precipitacions, almenys a la ciutat de Lleida. En fi, va, que ens n'anem directes avui a buscar a la darrera hora informativa. Parlarem de música amb l'Alba Morena. Escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme. Parlarem de llibres a la llibrera amb l'Anabel Ramos. I amb tot això ens plantarem a la una. O sigui que tenim feina avui, A partir de la una, les noves tecnologies amb l'Info Copellera, amb el Jaume Sitjà i el David Casero. I després ja saps que ens plantarem a les dues amb la nostra tertúlia amb veu de dona, on ja saps que acabem parlant de la realitat, de l'actualitat, del que tu vulguis. Si vols, ens ho pots enviar al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, però sota el punt de vista d'una dona.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, t'explico que la UGT i Comissions Obreres estimen en més d'un 85% el seguiment de la primera de les dues jornades de vaga convocades per ahir dimarts i avui dimecres al sector del metall de Lleida. T'estic parlant de xifres d'ahir, que era la primera jornada. Com sempre, això són les guerres de xifres habituals, però sí que és veritat que els treballadors estan força descontents. També hem de parlar ja de neus, i quan parlem de neus, doncs hem de parlar de les estacions hivernals. A Lleida doncs en tenim unes quantes i mouen doncs força persones. Aquestes nevades de les darreres hores, que han deixat registrats entre 30 i 40 centímetres a les cotes més altes, el que permetran, per exemple, és que l'estació Baqueira-Beret mantingui la previsió d'obertura pel cap de setmana del 26 i 27 de novembre, o sigui, per aquest cap de setmana. Això ens ho ha explicat el director comercial de l'estació, Xavier Oveira, que ha apuntat que properament podran precisar quants quilòmetres de domini podran obrir, ja que les màquines tot just han començat a aixafar la neu per poder esquiar. Evidentment, no espereu que obrin tot el domini esquiable, Baqueira-Beret, però si algú ja se'n vol traure les ganes, doncs tot sembla indicar, si no canvien molt les condicions climatològiques, que ja es podrà fer aquest cap de setmana. Amb el tema de les pujades de preus, de vegades ens oblidem de l'alimentació. No és que ens n'oblidem, que ho tenim molt present, que comprem exactament el mateix que compràvem fa dos mesos i veiem que paguem més. Però, i si a casa tinguessis persones amb necessitats especials, com per exemple alimentació celíaca, doncs ens expliquen que l'encariment de la compra està afectant especialment l'economia de les persones celíaques. El quilo de farina, que ara costa 1,44 euros, val gairebé 4 euros si és sense gluten. I a partir d'aquí, doncs, tots els aliments que es fan en base amb aquesta farina sense gluten. Per tant, és un col·lectiu que ha notat i de quina manera aquesta pujada de la cistella de la compra. Parlem de diners encara, perquè l'Estat injectarà finalment 7 milions d'euros al Parc Científic de Gardeny, a Lleida, al prosperar una esmena d'Esquerra Republicana. Gran pas per garantir-ne la viabilitat a l'espera de concretar una moratòria de part del deute. Per tant, és un pedaç, això. Això és un pedaç. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Mira, una lleidatana ha creat una aplicació per adquirir béns entre diverses persones i afavorir la copropietat. Ella és Mariona Feniello, és de Mollerussa, impulsa Vieta, que és aquesta aplicació per adquirir béns entre diverses persones. La primera transacció va ser una empacadora a Linyola. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Una y otra vez te veo andar entre la gente. Una y otra vez te veo andar entre la gente.
La veu que escoltes és la d'Alba Morena, que és l'artista seleccionada per la incubadora musical de Cases de la Música aquest 2022 i que, a més, la podràs veure a l'escenari de l'Orfeó Lleidatà aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. Truquem a Tarragona. Alba, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé, molt bé.
Escolta, aquesta presentació, artista seleccionada per la incubadora musical de Cases de la Música 2022, home, té la seva importància, oi?
Sí, sí, totalment. Jo estic molt contenta també de ser l'artista incubadora 2022, sí, sí.
Escolta, Alba, tu com comences amb el tema de la música?
Bueno, vaig començar, ja estudia els 4 anys a Salou, i vaig començar també als 7 anys amb el violí clàssic. Vaig fer tot el grau professional, vaig fer 5 anys de líric i també, i llavors als 18 anys vaig decidir estudiar cant jazz, me'n vaig venir a Barcelona i justament aquest setembre he acabat i res, al mig de la carrera també vaig començar a produir i va començar tota aquesta aventura i cosa d'autoproduir-se i les dosis també, sí, sí.
O sigui que, la teoria la tens. La teoria la tens perquè la portes treballant des dels 4 anys, quasi bé, com m'has explicat. Ara sí. Ja... Bueno, ara ja fa dies, eh? El teu primer disc, Les dos edades, quan el vas presentar?
Va ser l'abril del 2021.
Mm-hmm.
Sí, sí, ja fa... Farà 2 anys en un temps, sí, sí.
Molt bé. Escolta, què suposa ser l'artista seleccionada per aquesta incubadora musical de Cases de la Música?
Bueno, suposa primer moltíssim honor i agraïments perquè, jolín, és un premi important i també pots treballar molt i poder treballar tranquil·lament en un nou projecte i en un nou disc i en total tranquil·litat i molta visibilitat també.
Clar.
Moltes altres coses, no?, que estan venint i, bueno, jo estic molt agraïda.
Uh-huh. Us recordo la web www.orfeolleidata.cat, orfeolleidata.cat, tot junt, i d'allí mateix ja aneu a la programació i trobareu que aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, tenim a l'Alba Morena presentant, doncs, tot el que ha estat fent fins ara, i sé que estàs treballant amb un nou projecte ja.
Sí, sí, sí.
No sé si desvetllaràs alguna cosa aquest dissabte.
Bueno, sí, igual hi ha algun tema que està per allà nou. Sí, sí,
molt
totalment.
Bé. La que estem escoltant porta per títol 11, és del disc de Les dos edades. Mm-hmm. I escolta, i aquesta?
Això és Busco. Sí, sí.
Aquest és Busco.
Sí.
Avançament del proper treball?
No, realment és un tema que vaig treure allà puntualment, que tenia ganes de treure i ja està.
No duermo demasiado y pienso mucho. Entre llanto y llanto pasa un mundo. No hay vida que aguante este disgusto.
Les lletres i la composició són teves?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. I he estat veient el videoclip, que per cert la podeu buscar al teu canal de YouTube. És ben maco, el videoclip?
Sí, 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 és molt guai. És molt xulo, va ser tota una experiència, el videoclip, sí, sí.
Acabament a la platja i dins del mar i tot?
Sí, hi ha molt fred, sí.
Alba, escolta, què trobarem aquest dissabte a l'escenari?
Pues trobarem una versió una mica diferent de les dues edades, amb algunes coses noves, juntament amb el Guillem Soler, que és un baixista i que porta també electrònica, que també portaré, i ens hem preparat un directe una mica més enllà d'això, del disc, com una mena de plus, no? Del disc, no és només el disc, sinó que ho hem portat una mica més enllà, i realment és un directe una mica emocionant, en el sentit de que acabes. M'acabo emocionant jo crec.
Doncs és un plus, i a més, si t'ho diu la pròpia artista, és... A més, jo sempre us dic el mateix, i em faig pesat amb aquest tema, que la música s'ha de viure en directe i que quan tenim l'oportunitat d'anar a veure els artistes sobre un escenari s'ha de valorar i s'ha de buscar temps, s'ha d'anar-hi. Jo sempre ho he dit el mateix, jo quasi bé no recordo, i he anat a molts, un concert que no m'hagi agradat. És a dir, igual he anat a molts concerts d'artistes que ni coneixia, però no recordo cap concert que finalment no m'hagi agradat. Per tant, de veritat, si teniu l'oportunitat, us connecteu a orfeulleida.cat. Aquest dissabte, dia 26 a les 8 del vespre, la Alba Morena estarà sobre l'escenari acompanyada del Guillem i ens oferiran sorpreses, que ja t'ho ha dit, sorpreses, i acabareu emocionats, que és el que necessitem, emocionar-nos, Alba, escolta, tu quina música has escoltat mentre anaves creixent musicalment parlant? Quins són els teus referents?
Uf, a veure, és que realment...
De tot.
Això penso sempre moltíssim, però és que he escoltat absolutament de tot. Jo m'he passat tota l'adolescència escoltant moltíssima música clàssica, perquè al final és el que he estudiat.
Clar.
I també he escoltat igual jazz, i he escoltat... també escolto moltíssima música moderna d'ara, i jo què sé, és que sempre ho dic, no?, que escolto des de Brahms a Dillom a Arca a jo què sé.
Però hi ha algun artista o alguna artista que sigui referent, que diguis, amb aquesta m'hi fixo?
Hi ha moltes artistes que admiro, però no tinc com cap mena de referent. M'agradaria anar per allà o fer això o acabar així. Realment vaig fent el meu camí, crec, i ja està. Però és veritat que això, en tinc moltes artistes a les que admiro i m'agrada seguir la pista, no? I sí que tinc moltes artistes i molts artistes que he escoltat com allà molt clavats, jo què sé, Silvio Rodríguez o... no sé, bueno, també es veurà molt el concert, perquè al concert també hi ha moltes versions de música molt antiga i de música molt no sé com dir-ho, però com per mi sagrada, no?, o molt bonica, com perles de la música i coses molt modernes també.
Jo t'he escoltat una que m'ha robat el cor,
Quina?
The Man Who Sold the World.
Ah, ostres, sí.
Però sobretot la versió de Nirvana.
Clar, totalment. La versió de Nirvana és la que he sentit tota l'adolescència.
Sí, sí. We burst upon the stage, the smoke of wars and war. Català, castellà, anglès... al final, la llengua suposo que és el menys important, quan puges a l'escenari.
Sí, totalment.
Molt bé. Doncs escolteu, a l'Alba, jo ja tinc ganes de veure-la sobre l'escenari. Us connecteu a orfeulleida.cat. Aquest dissabte la tenim a Lleida, a partir de les 8 del vespre, i l'espectacle, no és que t'ho digui jo que valdrà la pena, t'ho ha dit ella, per tant, no t'ho perdis, de veritat. Alba, que ha estat un plaer conèixer-te, et seguirem amb atenció,
Igualment, moltes gràcies.
Una abraçada gran.
Una abraçada.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment, aquest moment de la setmana en el que coneixem gent també, a través de l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Home, què tal? Com estem?
Bé,
i bueno, tu? Ja veus, aquí entres de tot. L'altre dia tenies un militar,
sí.
L'altre dia un guàrdia civil, l'altre dia un capellà. I avui
què?
Avui no es quedem a l'esport, no es quedem al no es quedem al futbol, que tu que ho vius tant.
Això m'agrada, sí.
Sí. I tinc una persona que, bueno, jo sé que al Sergi li faria molta il·lusió d'estar aquí ara. Dissortadament no ho puc tindre aquí en directe, però sí te puc dir que és una persona que, bueno, que aquí a Lleida se li té molta estima i, bueno, que està en un club que bueno, els que som d'aquest club estem patint aquesta temporada, no? Però bueno, estic parlant de l'Edu Pons, que és el preparador físic del primer equip del Barça. Edu, benvingut i bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Anem a parlar una mica de tu perquè et coneguin més en profunditat, els lleidatans que triomfen a fora de Lleida. On vas néixer per aquells que no ho sàpiguin?
Soc a Lleida mateix.
Sí?
Aquí a Lleida, sí.
I els teus pares de on són? On eren?
Els meus pares eren d'Agramunt. També d'aquí, de la província de Lleida, de els Turrons.
Turronaires.
Sí.
Els teus estudis on els vas cursar?
Jo els vaig fer aquí a Lleida, i sobretot focalitzant a Maristes, i després, bueno, a la universitat, a l'Ignasi de Lleida, també.
I eres bon estudiant?
A partir de BUC, quan abans he fet el BUC i COU, llavors sí que em vaig ficar les piles i, bueno, vaig tirar-ho tot endavant, sí.
Dels tres germans, quin era el més entremaliat?
Bueno, potser dins de les seves facetes, cada un amb un nivell similar, eh? Vull dir que tampoc me mullaré molt, però tots dins del seu peculiaritat eren una mica entremaliats tots tres.
De què jugaves als equips de futbol quan tu participaves?
Bueno, mira, jo vaig... vaig arribar fins a amateur jugant a futbol i jugar a la posició una mica més fàcil, a la de lateral dret.
Quan et fas soci del Barça?
Doncs soci del Barça fa, si no recordo mal, entre 4 anys o així. No, de petit no, però perquè, bueno, no teníem possibilitat i fa 4 anys o així.
I de la penya barcelonista de Lleida?
De la penya, jo hi vaig estar-hi i allí potser sí que és cert que igual els seus inicis, això fa anys.
Temps del Tiell i del Pinyol.
Sí, correcte.
A la plaça de l'estació de Berenguer IV.
Sí, senyor.
Bueno, i anem a seguir perquè... Què ha suposat per tu quan parlen de el Lleida Esportiu ara, Unió Esportiva Lleida abans?
Jo, per mi, és una mica un impàs, no? Una mica amb nostàlgia, doncs, el que era la Unió Esportiva Lleida. Jo al Lleida Esportiu la veritat és que no hi he tingut... hi he anat a algun playoff, això sí, però a veure'l, però no he tingut tanta proximitat com a la nostra Unió Esportiva Lleida, no?
I quan comences a fer de preparador físic? En quins anys?
Pues jo recordo... A veure, per això de memòria, cap al... 93, 1993, 94.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. I he passat per totes les categories del futbol espanyol. Sí.
Els teus pares eren culers, també, o no?
Sí.
Es parlava molt de futbol al bar de la teva família.
Sí.
Què es parlava més, de futbol o de política?
De futbol.
Tot i que tenia un partit polític al cantó del bar.
Correcte. Sí.
Que era el quartel general d'un partit polític, no?
Sí. Sí, però bueno, jo crec que la tendència d'aquests polítics que hi havia allí eren també del mateix equip, eren, sembla que eren del Barça, també.
Sí, bueno, algun de l'Espanyol, també s'ha de dir. Jo et puc dir d'algun,
No.
Dels països que has visitat, quin és el que més t'ha fet patxoc, el que dius, caram, tornaré?
Mira, més que tornar... jo sempre destaco quan vam estar a Israel, i sobretot a Jerusalem, i després el dia següent vam estar a Palestina, aunque sembli estrany, vam estar fent anàvem cap a Àsia i vam fer una parada a Israel, i la veritat que vam estar a Palestina fent un, com un entrenament allà a Gaza, i són de les coses, inclús a Belém vam estar, i són de les coses que més m'han impactat, vull dir, o la que més m'ha impactat en quant a visitar un país.
Tot i que no ets molt d'allò d'anar a missa cada dia, però te va impactar també la religió allí?
Més que la religió, la seguretat del país, la, o sigui, bueno, la seguretat més que res, tot el que envolta aquests dos països, no? I els conflictes que hi ha, que en aquells moments pues, no estaven d'una forma molt, molt, com podien estar ara, vull dir, molt en boga, però són països que jo crec que colpeixen, no? T'impressionen una mica com estan vivint i tot el seu entorn.
És més de discoteca, de teatres, de musicals?
Musicals i potser cinema, de discoteques poques.
Si ara tinguessis que escollir un lloc per anar a visitar Lleida, a què recomanaries?
Jo crec que la Seu Vella.
Molt bé. I de cuinar com te se dona? Perquè ta mare, la Pilar, era una bona cuinera.
Jo sempre que és la meva dona, no. Jo sempre li dic que tinc d'actindre un talent amagat, vull dir, perquè la meva mare era molt bona cuinera, doncs, però el que passa és que no l'he potenciat mai, aquest talent. Vull dir, algun dia ho faré.
I el plat predilecte quin és?
Els cargols al llauna.
Ah, sí? I ho saps fer?
Sí. No, perquè no m'hi he ficat mai.
I has estat amb alguna colla de l'Aplec del Cargol?
Mira, amb colla de l'Aplec del Cargol, estar-hi, imagina't, hi vaig estar amb els meus pares quan encara es feia el riu.
Mm-hmm. Tiempos del frío, tiempos del frío, vamos.
Sí, a baix al riu, quan se feien a baix. Me'n recordo que eren de la penya amunt i avall o alguna cosa així.
Sí, amunt i avall, sí senyor. Sí, a la que havia el Jesús Monter.
Sí.
Molt bé, parlem dels teus companys de l'equip. Hi ha algun jugador d'aquells que dius aquest és el meu veritable amic?
Bueno, jo crec que al llarg dels anys, entre els equips que has estat, pues, bueno, te queda l'amistat amb algú, no? Vull dir, pues, quan estàs al Balaguer, quan estàs al Lleida, quan, bueno, els equips que has estat, o, pues, bueno, sempre et queda alguna amistat més sòlida, no? Sí, un amic. Sí.
Ah, quin és el darrer llibre que t'has llegit?
Darrer llibre que m'ha llegit... Mira, farà un any o així, Equipos Campeones, del Pat Marí.
Ara que anem a escoltar la teva dona i els teus fills, has estat molt de nòvies?
No.
On vius habitualment? Tens pis a Lleida, però on vius habitualment?
A Barcelona. A Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, al costat de la ciutat esportiva del Barça, allí.
I segueixes molt els serveis de comunicació que ofereixen informació esportiva de premsa, ràdio, televisió, xarxes socials?
Més que esportiva, t'he de ser sincer, vull dir, jo escolto molt la ràdio quan pujo baixo de Barcelona cap aquí. Als matins m'agrada escoltar la ràdio, quan tot just m'aixeco, i és més d'informació general.
Molt bé. Què és el que te treu de polleguera?
Una mica com va cap on va la societat d'ara, la societat jove d'ara.
Jo precisament he vist a la gent anar de pressa, no? Però saltar les escales com tu les saltes al pis dels teus pares i dels teus germans, no havia vist mai saltar les escales de 6 en 6.
Bueno, això com podia. Quan érem més joves sí que ho feia, sí, la veritat és que ho feia.
Ara et comprometré davant de la família. Utilitzes molt el taxis? I saps per on va aquesta pregunta?
Sí, ho sé. Aquí a Lleida algun cop. I a Barcelona molt poc.
És bon conductor, un tal Pons?
Sí. És
bon conductor. Ja hem descobert de que treballa un familiar teu, no? Participes de les festes de Lleida quan vens o no?
Normalment, el que passa és que sempre se'ls cau amb competició, perquè encara no ha acabat, sobretot les festes de maig, però si puc, sí.
I, bueno, ara sí que ja pràcticament arribem al final, però a mi m'agradaria saber de tu una mica, a part de la seva ovella, que és el que admires.
De Lleida?
Sí, a part de la seva ovella.
Mira, jo, tot i que sempre he estat fora de Lleida, jo, hòstia, és una ciutat que te l'estimes molt, i potser no tindrà l'encant que poden dir els de Barcelona, els de Tarragona, els de Girona, però jo és que Lleida me l'estimo molt, i no sé, no et sabria destacar quan, saps, vull dir una cosa així, ara, una ciutat que s'està bé.
Ara em mira el Ricard com de dir, a que li pregunta la pregunta quants gegants hi ha a la ciutat de Lleida, no t'ho preguntaré. Mira, no t'ho vull, preguntar. Lo que sí que vull és...
Així d'importants, dos.
No, home, no. Molts més, molts més. 12 té l'Ajuntament de Lleida. 12, sí, sí. Bueno. És la nostra història. Ara sí, ara acabo. Ara fes-ho a l'inrevés. Vinga, que em coneixes suficientment per fer-me una pregunta compromesa del món social.
Jo, pues, no te la faré de política ni social. Tu fas esport?
Feia.
Quan hi fas?
No, camino molt. Abans feia esport, jugava a tenis de taula i era molt bon jugador, ara ho és ma germà, però no, no, jo l'esport ho veig, l'aplaudeixo i col·laboro.
Ah, molt bé.
No, no, tinc una bicicleta aerostàtica, em sembla que em vaig quedar a Saragossa i no vaig continuar.
Sí. Molt bé.
Edu, moltíssimes gràcies. Et desitjo el millor per tu i sobretot per l'equip, pel Barça també, que comença a aixecar cap, que ja tocaria. Eh?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies. Vinga.
Vale. Adéu-siau. Adéu.
Bueno, jo diria que avui sí que t'han compromès, amb aquesta pregunta.
Bueno, he dit la veritat. Per què he d'enganyar? Si és veritat, no tinc temps de fer esport. Lo que camino...
A veure, no tinc temps. Aquesta excusa del temps ja sabem per on va, eh?
Això és el que em dius tu a mi?
Claro, ja ho sé.
I tu tampoc em fas d'esport?
Per això ho dic, que jo ja sé quan un diu... És que jo no tinc temps de cuidar-me, no tinc temps de fer esport.
Saps quin és el meu esport?
Una mala excusa.
Un, menjar bé. Dos... Pesam cada dia.
Bueno, Cosme, escolta-la, cuida't força.
Fins a la propera.
Torna el Black Friday del periòdico. Ara, qualsevol tarifa amb un 50% de descompte. I gaudeix de tots els avantatges de ser-ne subscriptor al millor preu. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi. El periòdico. Entendre-hi més.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ens plantarem a la una de la tarda, ja saps que llibre en mà, ni que sigui a través de la ràdio, llibre en mà, perquè comencem la llibrera del nostre espai, on la Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, et fa les propostes perquè t'atansis, si és un dia a la biblioteca, agafis el llibre en préstec i ho provis, i te'l llegeixis, i a veure si t'ha agradat o no t'ha agradat. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
Anabel Ramos, que a més és una de les persones que a la biblioteca, si no saps què llegir i li preguntes, et farà de guia, et farà propostes.
Sí.
I a més, ja sabeu que és inquieta, és l'estiradora de fils. És quan li dius un tema... Ai, escolta, no hi havia pensat en això. I al cap d'una setmana et ve i diu, mira, saps què? Vaig començar a estirar fils i ja sé ara d'on va sorgir, jo què sé, perquè algun dia m'ha passat aquí a la ràdio amb la novel·la.
Sí.
En fi, darrera setmana de novembre, la darrera sencera de novembre,
sí, sí.
Ja,
Sí, sí, ja estem a les acaballes, que diuen.
Déu-n'hi-do.
Aquest any, a més, com que ha fet tanta calor fins tan tard, sensació de dir que estem entrant a l'hivern o que entrarem a l'hivern i que serà Nadal d'aquí no res, és com a estranyíssim.
Sí, sí. Bé, em trobo amb dos tipus de gent. La gent que em diu, si fos per mi no vindria el fred, i d'altres que diu, bueno, ja era hora que arribés una mica de fred.
Ja. Home, una mica sí. Jo sí, no, com vam dir l'altre dia, amb el tema del sol, sí, i la boira, sí. Fatal. Però bueno, si hi ha sol, bien.
Això sí.
No hi ha problema.
Propostes de lectura, les tres d'avui, al voltant de quin tema giren?
Doncs mira, giren al voltant de la violència masclista, de la violència de gènere, perquè el divendres, dia 25, es commemora és el dia de la preliminació de la violència contra la dona.
Sí, que...
Val? Sé que és un tema que moltes vegades és com dir, ostres, aprofitem aquest moment per treure, no, tota la llum o fer exposicions o activitats i tot. Però penso que és una manera de reivindicar una cosa que no s'ha acabat mai.
No, si és que els
dies, que tenim un dia...
Els dies internacionals serveixen per això.
Sí, exactament, perquè no te n'oblidis, no, de que això està passant encara.
Ara aquest ja podríem començar a pensar a erradicar-lo d'una vegada.
Sí, però jo no ho sé.
No el dia en si.
Sí, sí, o sigui, no, exactament, que no calgués, no?
Que no calgués, perquè,
que no calgués fer
perquè
això.
Estem al segle XXI ben entrats,
sí, sí, el que passa que com que la història no és lineal, sinó que és cíclica i les coses van passant... Oh. I tornem un altre cop enrere,
sí,
doncs aquest tema és... Tornen, no han estat mai fora del mapa, no?, de la societat. I uh-huh. El que passa que, per sort, cada vegada hi ha més gent que ho veu, no?, i ho denuncia i posa en evidència, no?,
sí,
aquests
sí.
comportaments i...
I a nivell de llibres, bueno,
doncs,
evidentment suposo
hi ha molta
que
cosa,
ve,
sí.
temes que toquen a, sí. o sigui, llibres que toquen aquesta temàtica.
I l'any passat ja vaig recomanar algun còmic i alguna novel·la, i aquest any està, bueno, buscant quins temes, o sigui, quin temes, no, el mateix tema, però des de quin punt de vista ho podria fer, i he portat tres coses diferents, tres llibres diferents. Un que seria un assaig, o un manual o una guia, un altre que és una barreja entre una novel·la i un testimoni, ¿vale?, de fets reals, i un altre que és un conte infantil. Uh-huh. ¿Vale? El primer que us vull recomanar se titula Trenqueu en cas d'emergència, en català editat per Univers, i en castellà Romper en caso d'emergència, editat per l'editorial Catedral, de la Carla Vall i Duran. La Carla Vall i Duran és una advocada especialitzada en violència masclista, i ella fa 10 anys que s'hi dedica, és una advocada molt, molt jove, i a més és criminòloga, i està formada en drets humans i en això, en l'abordatge i prevenció de les violències masclistes. Aquesta advocada està... Diguéssim que s'ha posat una mica... Ha sortit una mica a la llum per casos que ha portat de persones reconegudes, o més o menys reconegudes, i ha escrit un llibre que se titula així, Trenqueu en cas d'emergència. És un manual per a víctimes i supervivents de les violències masclistes. Ah. El pròleg és de la Paula Bonet, que va ser una de les seves clientes, i que a més és escriptora i dibuixant i pintora, i parla sobretot sobre això, no? Com és el procés, és a dir, és un bany de realitat de com és realment un procés de denúncia d'un cas de violència masclista.
Oi, a més, basat en fets reals, suposo.
Totalment, clar, basat en fets reals. O sigui, com és en realitat, no com ens imaginem...
Com
ens imaginem que és una víctima, o com ens imaginem que és un agressor...
O com ho hem vist en una pel·lícula.
Exactament, sinó que realment aquí ens està dient que totes podem ser víctimes, no hi ha un perfil, i que, a més, tots podem ser agressors. Com ens hem de comportar, o com ens hem de situar, o què és el que sentirem, o quins són els passos que nosaltres hem de seguir. A més, és una... És un llibre que és molt breu, breu, vull dir, uns 200 pàgines, 200, sí, 200 pàgines,
Novel·la,
però està molt ben escrit.
A la novel·la un llibre de 200 planes és
no escolta, res,
mentre
és molt breu. És molt breu. Està escrit d'una manera molt didàctica i fugint molt dels tecnicismes que envolten a la judicatura, no? als judicis i amb aquest llenguatge.
Entenc que és un llibre que, si alguna noia o dona ens està escoltant i escolta, diu, no ho sé, jo igual a la meva vida, doncs llegeix-te el llibre, que igual identifiques alguna situació que t'és familiar, i allí ja t'explicaran.
Moltes vegades passa això, que les violències masclistes, com que les hem, entre cometes, perquè la paraula normal no m'agrada, normalitzat, les hem incorporat o estan incorporades a la nostra societat, a la nostra vida, d'una manera, o sigui, des de sempre, sempre s'ha fet així o sempre és així, moltes vegades no te n'adones de que tu has patit una violència, per... Perquè per a tu, tu mateixa li dius, això no té importància, això no és, no? I realment sí que ho és. El que passa que, clar, hi ha moltes intensitats de violència. Sí, a vegades sembla que si no m'han pegat una torta no ha sigut violència, però sí.
Això anava a dir, que ens pensem també... que és la física. Bueno,
no, també hi ha molta de verbal i molta de psicològica i tal.
Clar.
Aquest llibre us el recomano moltíssim, Trenqueu en cas d'emergència, no només per les noies i dones, sinó també pels nois i homes que puguin identificar que a vegades, sense voler, es cometen aquestes violències i que sempre tenim algun amic. Perquè dic jo, si hi ha tantes dones que són maltractades, ha d'haver... No conto que sigui només un únic senyor
correcte,
el que està fent-ho.
Per estadística, per desgràcia,
sí.
No sabem què passa al pis de dalt.
Exactament. Doncs Carla Vall i Duran, Romper en caso d'emergència en castellà, Trenqueu en cas d'emergència en català, molt recomanable. La segona proposta se titula Per què tornaves cada estiu i és una novel·la, però també és barreja textos jurídics d'una denúncia que va fer la pròpia autora, que és la Belén López Peiró, i ella explica la seva història, el que amb ella li va passar, a través d'aquesta novel·la i d'aquests textos jurídics en els que barreja, doncs, això, que hi ha una denúncia i totes les comunicacions que hi ha amb justícia. A Per què tornaves cada estiu, ella posa en evidència o explica la història de l'abús que va patir per part d'un nebot, d'un tiet, que a més a més era un senyor que pertanyia a l'exèrcit i que venia a casa seva armat i llavors a sobre intimidava, no?, amb aquest poder i va abusar d'ella des dels 13, me penso, fins als 17 anys. És una novel·la molt breu, molt dura, molt, reconec que és molt dura, és un cop de puny, però posa molt sobre la taula. Moltes vegades aquesta percepció, aquest prejudici que tenim de que les violències estan a fora al carrer o ens passaran quan tornem o quan sortim de festa o quan no sé què, que també, però que moltes vegades sí. Estan a casa. Uh-huh. I perquè torna a pescar d'estiu, doncs això, és un fet realíssim.
Sí.
I ens ho explica molt bé, molt dur. I ara per la canalla, és la tercera proposta.
A veure.
És un llibre de la Isabel Olid, de la Bel Olid. El llibre es titula Cridament fort Estela, en català, i Estela grita muy fuerte, en castellà. És un llibre de l'any 2009, que a més va guanyar un premi al millor llibre infantil de l'any, el Premi QWERTY, i parla sobre això. L'Estela és una nena que li agraden moltes coses. Quan es banya s'imagina que és aigua i que es pot colar per l'aigüera i que pot aparèixer a la cuina i, bueno, li agrada moltíssimes coses com a moltíssimes nenes. I jugava molt amb el seu oncle Anselm, però últimament l'oncle Anselm li demana que tanqui l'habitació, la porta de l'habitació, i que es despulli. I això amb ella no li agrada. I la seva mestra li explica, no?, que quan algú ens fa alguna cosa que no ens agrada, el que hem de fer és cridar. Primer li demanem, sisplau, que pari, i si aquesta persona no para, doncs cridem molt fort perquè ens sentin. I penso que és com una metàfora, no? O sigui, sí que has de cridar en aquell moment, però has de cridar i has de reivindicar totes aquestes violències o totes aquestes coses que et fan i que no et sents bé, i que no te fan bé, per descomptat.
Però aquest llibre és infantil. Està...
És un llibre infantil, és un conte infantil, explicat per a...
De 7-9 anys,
sí,
no?
Sí, per explicar la canalla. Sí, sí.
Bueno, ja veieu, un tema ben seriós.
Molt seriós,
suposo,
sí, sí.
Suposo que està ben abordat per nivell infantil.
Sí, sí.
Perquè, per desgràcia, doncs, les estadístiques també ens diuen que en aquestes edats ja hi comença a haver alguna... Bueno, ja hi ha casos amb aquestes edats, per tant, a vegades, mira, llegint innocentment un llibre, pots identificar o reaccionar o fer alguna cosa, no?
És molt important, aquesta prevenció de les violències, que sàpigui a casa què és el que està bé i què és el que no està bé, no?
Molt bé. Doncs el Dia Internacional serà aquest divendres,
sí.
Però si us voleu acostar ja a la Biblioteca Pública de Lleida per llegir sobre aquest tema, doncs avui hem parlat de Trenqueu en cas d'emergència, hem parlat també de Per què tornaves cada estiu, i ara aquest darrer, que és infantil,
Crida ben fort, Estela. Tots aquests i molts més els teniu a la biblioteca i avui ens els ha portat l'Anna del Ramos.
Perquè tenim una exposició que durarà dues setmanes sobre llibres de violència masclista.
Val, perfecte.
Vale.
I allí n'hi ha molts més, vull dir que...
N'hi ha molts, n'hi ha molts.
En aquesta exposició n'hi ha, també, Molt bé, Anabel Ramos, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. La setmana vinent tu i jo farem una cosa que no hem fet mai.
Vaja, què farem? Quins nervis.
Farem ràdio fora de la ràdio.
Ah, guaita, interessant.
Vinga, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, després el migdia de Cope.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Tenemos el reloj con la cuenta atrás puesta para el estreno de la selección española en el Mundial de Qatar, en un partido contra Costa Rica que vamos a poder seguir con los compañeros de Tiempo de Juego a partir de las 4 de esta tarde. Enseguida vamos a hablar con las aficiones, con los aficionados españoles que van a ver el partido allí en Doha, en Qatar in situ y también en Costa Rica. Pero antes déjame que te recuerde un dato que conocíamos hace apenas 6 días. 2021 ha sido el año con menos nacimientos de la serie histórica en España. Llegaron al mundo casi un 30% menos de bebés que en 2011, que hace una década. Esto, lejos de ser una estadística más del INE, es un problema objetivo para España, un problema grave. Con una población cada vez más envejecida, se está reduciendo el relevo generacional que garantiza, por ejemplo, el estado del bienestar en el que vivimos, sin ir más lejos, el sostenimiento del sistema de pensiones. Pongo sobre la mesa este dato porque hoy precisamente hemos conocido un informe de Red Madre sobre el mapa de la maternidad en España, casi igual de inquietante que los datos estadísticos que acabamos de comentar. Una de las conclusiones es la evidente falta de apoyos de la administración, sea cual sea, para promover la maternidad en España. Por ejemplo, ¿sabes a cuánto asciende la ayuda media anual a una mujer embarazada en situación vulnerable? Pues esa ayuda asciende a 13 euros. 13 euros al año. Vamos, que ni siquiera se la puede calificar de ayuda. Pero el problema va más allá de las ayudas directas. Lo digo porque se calcula que a los 10 años de haber dado a luz, una mujer ha perdido de media un 28% de su sueldo. Esto tampoco es ningún aliciente a la hora de abordar la maternidad. Pero es más, ahora mismo en España, el Estado invierte 6 veces más en aborto que en ayudar a mujeres en situación vulnerable para que saquen adelante sus embarazos. Todo esto forma parte de un problema que va mucho más allá y que deja a España con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, solo por detrás de Japón o de Corea del Sur. Somos además el segundo país de Europa con la edad más alta para ser madre. El primero es Italia. En nuestro país, de media, una mujer tiene su primer hijo con más de 31 años. Esto por una cuestión biológica, estrecha el margen para tener más hijos, al igual que lo hace la situación económica, que en este momento, la verdad, tampoco ayuda. Pero ojo, si todo fuera por una cuestión económica, el problema sería puntual, pero la natalidad en España lleva ya décadas en caída libre, incluso cuando hemos tenido una situación económica mucho mejor que ahora. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Pues están pasando más cosas destacadas a esta hora que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Cosas importantes, Pilar, están pasando y, por ejemplo, que se necesitan 120.000 voluntarios para la gran recogida de alimentos de este año que se celebra en España este fin de semana y en el que participan supermercados, colegios y otras entidades repartidas por toda nuestra geografía. El objetivo de la Federación Española del Banco de Alimentos es llegar a los 21 millones de productos recogidos. El año pasado fueron 16. Atención, porque sobre todo se necesita aceite, leche y productos infantiles. La última hora nos llega también desde Estrasburgo, donde el Parlamento Europeo acaba de declarar a Rusia como Estado terrorista. Era una de las peticiones que el presidente de Ucrania había hecho a los 27. Todo en el día en el que Kiev está acusando a Moscú de matar a un bebé recién nacido en un bombardeo contra una maternidad de Zaporilla. Y se elevan a 7 los muertos por el tiroteo registrado en un supermercado en Virginia, en los Estados Unidos. Entre ellos estaría el autor del mismo tiroteo, el gerente de este gran almacén, y entre tanto en Jerusalén una persona también ha muerto y 14 han resultado heridas tras la explosión de dos mochilas bomba en dos paradas de autobús. Está el mundo de todo menos tranquilo, ¿eh? Y Monseñor César García Magán es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española. El obispo auxiliar de Toledo se ha impuesto esta mañana a Monseñor Arturo Ross y a Fernando Jiménez Barrio Canal en la votación de la Asamblea Plenaria. En su primera comparecencia ante la prensa, Monseñor García Magán ha asegurado que asume este servicio con sentimiento de gratitud y de responsabilidad. Y en su audiencia general de hoy miércoles, el Papa Francisco ha mandado un saludo a todos los jugadores de fútbol que están estos días en Qatar disputando el Mundial y a los hinchas que los animan en las gradas. Les ha pedido que aprovechen este encuentro para favorecer la fraternidad y la paz entre los pueblos. Así que te dejo el deporte en bandeja.
Bueno, pues vamos a eso, a los deportes, que hoy hay mucha tela que cortar con ese debut de la selección española en Qatar. José Luis Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes. Debuta España en este Mundial de Qatar. El partido es a las 5 de la tarde. Tenemos algunas dudas en la alineación que va a elegir Luis Enrique. El equipo de tiempo de juego ya está en el estadio Altumama. Elena Condis, noticias de España.
Ahora mismo Luis Enrique está dando la charla técnica a sus jugadores. La cadena COPE ya está en el interior del Altumama Stadium, donde debutamos a las 5 de la tarde. Acaban de probar los himnos de España y Costa Rica por megafonía. Hoy vestiremos todo de rojo, de arriba abajo, por decisión de Luis Enrique. Las dos incógnitas en el 11 son si Rodri será titular y si Ansu Fati también, si Rodri estará como central. Unos 3.500 españoles estarán animando hoy a los nuestros.
Recordemos que entre ellos estará el rey Felipe VI, presente en este partido España-Costa Rica. A las 2 de la tarde, el otro partido de nuestro grupo, Alemania-Japón. Y acaba de terminar el partido de la subcampeona del mundo, el partido de Croacia contra Marruecos. ¿Cómo ha terminado? Estadio Albaic, Carlos Saez.
Corro, primer partido del grupo F, empate sin goles entre Croacia y Marruecos, ocasiones pocas, eso sí, para los dos equipos, y lo más destacado, la lesión de Marragui. Corro, hay que recordar que este grupo es importante porque con uno de estos equipos nos cruzaríamos en los octavos de final de esta Copa del Mundo.
En este mismo grupo, a las 8 de la tarde, se juega el Bélgica-Canadá. Tenemos tiempo de juego especial mundial desde las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Dimecres, a 23 de novembre, 6 minuts i mig per sobre de la una, hores d'ara, 16 graus, avui, ara mateix, a la ciutat de Lleida. Però si s'acaba donant bé la història, doncs avui igual ens n'anem als 18, 19 o 20. Jo ja no m'atreveixo a dir que és impossible, perquè això ja ho vam dir al principi de novembre, i ja sabeu el que va passar la primera quinzena de novembre, que vam tenir més de 9 o 10 dies en els que vam arribar als 20 graus com a mínim. Per tant, a saber. Avui fa aquest temps, demà ja en parlarem. Va, que busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica. Ho farem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. La resta de la jornada a la província de Lleida continuarem amb clarianes i les precipitacions al Pirineu, al vessant nord, no es descarta que continuïn les primeres hores d'aquesta tarda o s'estenguin de manera feble a d'altres zones del terç oest. La cota de neu baixa fins als 1.600-1.800 metres i temperatures que pugen entre els 20 graus de Lleida, a capital, i els 12 de Viella. El vent fluix de ponent amb intervals de major intensitat a la depressió central. I demà dijous, clarianes que seran més compactes la segona meitat del dia, allà seran més probables les precipitacions febles i amb una cota de neu al Pirineu entre 1.600-1.800 metres que pujarà a 2.000-2.200 i temperatures mínimes que baixen al Pirineu, allà amb gelades, i màximes que també baixen. Arribarem a màximes de 16 graus a Lleida i Tàrrega, 15 a Balaguer, 13 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. Les mínimes, 2 graus negatius a la Seu d'Urgell i Viella, 4 a Balaguer i 5 a Lleida i Tàrrega. En quant al vent, serà fluix en general. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Parlant de fenòmens meteorològics, les nevades de les darreres hores, que han deixat registres d'entre 30 i 40 centímetres a les cotes més altes, permeten a l'estació de Baqueira Beret mantenir la previsió d'obertura per aquest cap de setmana.
26 i 27 de novembre, per aquest proper cap de setmana, d'aquí 3 dies. Ho ha assegurat el director comercial de l'estació, Xavier Oveira, que ha apuntat que properament podran precisar quants quilòmetres de domini podran obrir, ja que les màquines tot just han començat a aixafar la neu per poder esquiar. L'increment de costos energètics farà que enguany el forfet per esquiar al domini distribuït entre la zona de Vall d'Aran i el Pallars Sobirà s'apugi un 7% fins als 63 euros. Baqueira ha fet enguany inversions per valor de 17,6 milions d'euros. I els pressupostos generals de l'Estat de l'any vinent inclouran una partida de 7 milions d'euros destinada a amortitzar part del deute històric del parc de Gardeny després que hagi estat acceptada una esmena presentada per Esquerra, segons va anunciar ahir la senadora per Lleida, Sara Bailac. Aquesta va destacar que l'aportació garantirà la viabilitat econòmica del parc científic i tecnològic juntament amb el refinançament a 25 anys de part del deute. Fons solvents han explicat que aquests 7 milions suposen un molt important avenç per acabar amb l'asfíxia que suposa el deute històric, que a 31 de desembre del 2019 s'elevava a 46,1 milions, segons la Sindicatura de Comptes. Per tant, passarem de 46 a 39 milions de deute del parc Agrobiotec, que ja saps que ha canviat d'imatge i de nom, i el que farem ara és intentar refinançar part d'aquest deute a 25 anys. De veritat que ja cal que impulsem aquest parc, que per mi ha de ser-hi, i que l'hauríem d'estar potenciant molt més, però ja cal que el potencien de veritat perquè comenci a generar, perquè si no, aquestes històries amb aquests deutes tan grans no poden acabar prosperant, no poden, sempre tenen aquest problema de deute. I mira, parlant d'iniciatives, amb les noves tecnologies, doncs ja sabeu que hi ha aplicacions per tot, per tot. I una d'un tipus és que permeten compartir béns com habitatges o vehicles. Per això la Mariona Feinello, de Mollerussa, ha creat Vieta. És una aplicació operativa des de fa unes setmanes que permet adquirir habitatges, vehicles, maquinària o terrenys en copropietat, i que ha formalitzat aquesta setmana la primera operació, una empacadora d'una agrícola de Linyola, que ara aquest comparteix amb una altra persona. Són iniciatives que arriben, doncs, amb aquests nous temps. Vinga, que parlem de noves tecnologies ja.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Fa molts anys no, però ara això, aquesta setmana és una de les setmanes més tecnològiques, perquè ja sabeu que tenim el Black Friday i moltes, i els descomptes estan generalitzats, però molts d'ells estan al sector tecnològic. I per això avui, doncs, evidentment, parlarem del Black Friday i de més coses aquí a l'Infocope Lleida, que ja saps que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del nostre podcast. Com sempre, amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Venga, Jaume, que...
Bueno, ja ho saps, que estem a la Black Week.
Sí, és que això no ho he dit. Abans era
setmana
Black
de Black Friday i
ara
ja
és tota la setmana.
Black Week.
Es todo rápido. Mirad cómo hemos empezado hoy, ¿eh? Acelerats. Qué tempo, acelerats.
Corre. I com no? No, és per a veure si li da tiempo de la notícia freak.
Bueno, per avui la notícia freak és que estem a la setmana Black... Black Week. Més fric que
venga,
això.
Vinga, Jaume, va.
Doncs vinga, va. Avui dia de recomanacions per a aquestes compres online, no? Quines són les quatre coses que tenim d'estar atents a l'hora de fer una compra online? Doncs ho comentem tot plegat. Vigilar, sobretot, amb les estafes, vale? Que ja sabem que hi ha molts espavilats i com prevenir-nos. Nova protecció en Android. També veiem que Android està posant noves cosetes per cada dia estar més segurs. I Microsoft 365 i Google Workspace vetats a l'escola francesa. Tenim d'actuar com ells? Ara explicarem i explicarem per què ho han fet. I és un debat aquí, eh? Hi ha un debat, eh? I si queda temps, doncs Zuckerberg confia que WhatsApp sigui la seva gallina d'ous d'or, perquè el tema de Meta no... el tema de... del metavers, ja ho dia bé. Sí, sí. No acaba de funcionar. Doncs espero que tinguem temps tot plegat per comentar-ho i per començar no volem deixar d'explicar els conceptes bàsics i l'efemèride. Aquesta setmana l'apartat de concepte bàsic tecnològic P2P o peer-to-peer. Ostres, quines parauletes, no?
Que sí que arribem 20 anys
Black ara. Black week, freak, P2P, peer-to-peer, o sigui que, però bueno...
Com no, sé, veure... no sé, és més normal, el nombre de Mark Zuckerberg, sí. Zuckerberg no suena más que peer-to-peer, eh?
Doncs vinga, va, que com podeu veure tenim temes i tots preparats per la tertúlia friki, per començar un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en quin any viatgem avui, va.
Vinga, tal dia com avui de 1976...
Oh. 1976, ui!
Ui!
Ui, què dieu al 76? Ui.
Habíamos nacido todos ya.
Ah, no, volqués.
Bueno, pues fijaros que Mattel presenta el juego Auto Race, el primer juego electrónico de mano de la historia, que tenía un código escrito que pesaba 511 bytes. ¡Ojo, eh! Fijaros que sacaron este juego que fue una gran revolución, una maquinita de mano totalmente manual con botoncitos de velocidad donde una cinta iba pasando e iba pintando una raya. Así, y nosotros poníamos el dedo en una pestaña que tenía forma de coche con una pestañita de plástico y tenías que ir yendo por la misma línea que salía marcada. Y esta línea era la única cinta que iba corriendo y se iba pintando la línea con este algoritmo de 511 bytes, que al final, si jugabas seguidas 10 horas, te lo aprendías, ¿vale? Y ya está, ya se había acabado el juego, la máquina, y la tenías que dejar, ¿no? Pero bueno, el Auto Race en 1976, bueno, pues las imágenes, fijaros, se representaban como si fueran luces LED, todavía no existía el LED, pero como si fueran luces LED rojas y unos sonidos que eran pitidos. Os hago el ejemplo mayor. Cuando vamos a hacer el test del carnet de conducir. Vaya. Esto de las dos ruletitas, sí, que dices, esto yo no lo paso porque ha estado todo el rato haciendo mi, mi. Bueno, pues exactamente lo mismo, pero solo con una ruletita, ¿no? Y con el dedo pasando por encima de una pieza de plástico realmente. Pues fijaros que de allí, del Auto Race, como sus... vamos, las expectativas fueron tremendas y demás, que ellos eran conocidos, como no, por la Barbie y por los cochecitos de Hot Wheels, ¿no? Bueno, pues fijaros que en nada más que en la primera semana llegaron a facturar más de $30,000 cuando era un juego que costaba $24.99, ¿no? Bueno, toda una efeméride del primer, por así decir, del primer juego de manos que existió hace ya 46 anys.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1976 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca anar fent culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
Avui el concepte bàsic és aquest peer-to-peer o P2P. Què vol dir això?
Bueno, pues fijaros que es que en inglés suena todo súper chulo, ¿no? Sí. Porque peer significa colega, ¿vale? Entonces esto es de colega a colega, de tronco a tronco, de socio a socio, de amigo a amigo. Y es precisamente eso, el poder conectar dos máquinas de amigo a amigo y traspasarse información dentro de toda la red mundial de Internet, solo tú y yo, a través de esta conexión o un pequeño programita. Todo esto lo empezamos a conocer, pues fijaros, por la piratería que se desarrollaba en el norte de Europa. Porque fue así, o quién no se acuerda de Pirate Bay, de Napster, de todos estos sitios, ¿no? Es decir, al final son programas que lo que se dedican es a darte un nombre a ti, este programa. El programa instalado en otro sitio, en otro ordenador, le da un nombre y crea una conexión directa entre estos dos nombres para compartir archivos. Así nació. De esto ya se desarrolló el que pudiéramos ser muchos y además se pudieran compartir archivos y pudiera coger un trozo de cada uno. Uh-huh. Ahí es donde, bueno, pues Napster, como he dicho, o en caso de los piratas, Pirate Bay y todas estas, es donde se dedicaron a las descargas.
Y si yo digo Emule o BitTorrent, segurament que els que tenen un 10-15 anys, doncs tots estan en aquest moment, els hi sona aquests noms, no?
Fue el de després, de Pirate Bay i tal, o també està Elite Torrent, perquè se sacó los Torrent, BitTorrent, no? I al final és esto, és compartir archivos entre ordenadores que entre ellos están conectados. Siempre esto ha sido un peligro, que lo sepáis. Porque, claro, yo estoy dando la IP y estoy dando acceso a que otro entre...
A la misma máquina.
A mi máquina, sí, sí, a mis sí, sí. archivos y compartirlos. ¿Quién dice que en el otro lado no esté un hacker malo? Pues hay buenos y malos, un hacker malo y aproveche esa conexión para entrar en mi ordenador y robarme todos los datos. O sea que, ojito con esto, porque siempre estamos abriendo las puertas.
Doncs ja ho veieu, que si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. I ara comença...
La tertúlia fric.
Doncs setmana de compres del Black Friday, però sabem on tenim d'anar a comprar. I quines són les quatre coses que tenim de tenir en compte?
Saps què m'ha passat a mi aquest any? Igual que l'any passat ja, que arribo molt cansat a la Black Week ja. O sigui, a tota aquesta setmana. I a divendres, és que jo crec que ja no sé si acabaré mirant alguna cosa. Perquè has de començar a mirar preus un mes abans, o dos mesos abans, realment, per anar sobre segur.
Mirar, daros cuenta que ahora mismo el Black Friday se está convirtiendo en algo que realmente si vende tiene que ser de venta por impulso. Cuando sigues un producto muy de cerca, y además es un producto caro, un producto algo exclusivo o un poco posicionado como marca, tú sigues ese producto y ves que llega el Black Friday y que llega la semana de la Black Week o el mes del el Black Month, ¿no? Porque ya aquí cada uno lo hace el tiempo que quiera, y tu producto precisamente es que no tiene ningún cambio de precio. Con lo cual, como nos pasa de seguirlos, pues dice, mira, pues ya cuando quiera me lo compraré, porque es que esto ni lo rebajan. En cambio, sí que vemos mogollón de fórmulas y fórmulas nuevas que están sacando. Por ejemplo, hay una fórmula nueva que ha sacado AliExpress, la cual son los packs. Hay unos packs que venden por $5.99, $9.99 o $12.99.
¿Y no sabes lo que viene?
Sí. Fijaros, son productos y te ponen a lo mejor una selección de 50 productos que están a 7, 8, 9 euros normalmente y te dicen, oye, clica 3 y comportes y todo $5.99. O esta gama de productos y 9,99. Es decir, esto quiere decir que cada vez están actuando más de la compra por impulso. ¿Vale? Me compro 5 cepillos de dientes, un adaptador para el móvil y una funda, porque al final hablamos de estas cositas.
Y acabas comprando cosas que potser no necesitabas, pero bueno, dos sí, pero y la tercera, pues venga, esta.
Exacto. El que quiera algo y seguirlo, pues verá cómo sube y baja de precio. Yo siempre, como digo, mirar si es que hay webs, el chollómetro, seguir el chollómetro y veis allí cómo ha ido subiendo y bajando de precio el producto y además en todas las tiendas online y físicas. ¿Dónde comprar? Pues siempre con seguridad. Es decir, aquí no somos los más listos, porque el más listo tequi, y estoy levantando la mano ahora mismo, hace una semana que me han timado. Estaba buscando un juego de mesa para el cumpleaños de mi hija pequeña, un juego de mesa antiguo que ya no se encuentra, y lo encontré en una tienda de internet situada en Toledo y demás, ¿no? Yo miro que está en Toledo, que existe, que no hay malas críticas, no hay muchas, pero no hay malas críticas. Entro incluso en la dirección y veo que es un sitio de chalets. Y veo una casa muy grande, digo, pues mira, alguien que se ha montado la tienda
en su casa,
conozco varios, ¿no? Bueno, pues pago el producto, pago un suplemento para que me llegue a las 48 horas, además, por esto de, ostras, ya lo he encontrado, y que me llegue rápido, y resulta que cuando me tenía que llegar, no me llega. Le doy 24 horas por tema del transporte, no me llega. Comienzo a llamar al número de móvil y el número de móvil me aparece error, número de móvil dado de baja. ¿Cuál es la precaución que tomé? Si no, no la hubiera comprado. Pagué a través de PayPal.
Ay, te voy a decir, sí.
Pagué a través de PayPal. ¿Qué significa? Pues que a día de hoy, después de la reclamación que puse el sábado, el pasado sábado, en PayPal puse la reclamación, bueno, pues esta reclamación y ciertos correos, por supuesto, a la dirección de correo de la tienda de... Oiga,
sí. ¿Y el correo contestaba?
No contestaban al correo.
Pero arribaban los correos, sí. como mínimo arribaban, no tornaban retorno.
No me llegaban tal, con lo cual les puse, oiga, voy a seguir los trámites de usted ha sido estafado en Internet, que para esto, repito, pues mirar, hay que ir a la policía a los Mossos de Escuadra, sí, 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 a poner una denuncia. Hay que ir al Departamento de Consumo. porque sí, Consumo sí que al dar la nota puede retirar esa web. Y luego la tercera es ir a Google. Y en Google pones denunciar una página web. Te llevan directamente, no me arrepentí, te llevan directamente a un apartado donde tienes que ir poniendo datos, y ellos lo miran para bloquearle. Entonces, bueno, pues yo les puse un correo electrónico diciendo, señores, si no recibo contestación en 24 horas, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Aparte de que el sábado puse la reclamación en PayPal. Bueno, pues el resultado que os enseño a vosotros aquí es que del 21 de noviembre tengo el reembolso por parte de PayPal. Con lo cual, no paguemos poniendo nuestra tarjeta de crédito en ningún sitio que no conocemos. Por muchas precauciones que tomemos, que yo creo que las tomé...
Aquí vas a tener sort que aceptaba en PayPal.
No, es que si no, no lo hubiera comprado. Es que si no aceptan PayPal, discúlpenme...
El David és el que dius, que si has de pagar amb tarja de crèdit, em vagis amb un... amb un Carrefour, amb un Media Market, amb aquestes que... Escolta, que després fan les seves històries comercials, però saps que són empreses que coneixes, que funcionen. Clar, ell buscava un producte que no és mainstream, que no està a tot arreu, sinó localitzat, d'aquestes històries, i si no ofereixen PayPal, va fer perfecte. No l'agafeu. És que no l'agafeu.
Jo només volia donar...
PayPal, per cert, és un servei de pagament en el que sí que tu dones la teva tarja a PayPal directament, ells et gestionen els pagaments, però tenen aquesta assegurança. I fa molts anys que funcionen.
I hi ha moltes webs que te cobren un euro més perquè la comissió de PayPal és més alta que la d'un banc.
Sí.
Y hay otros que no lo aceptan. Pues yo lo siento, si no puedo pagar con PayPal en una web fuera de las tiendas de confianza, pues discúlpenme, no lo compro.
Amb un banc normal, això que li ha passat al David, encara no els tindria els diners.
No, claro que no, vamos, los hubiera perdido y tendría que estar con las denuncias, luchando, enviándolas a mi banco, el banco enviándolo a Visa y demás. O sea, ojo.
Només volia comentar, abans de canviar de tema, que segons la OCU aquesta setmana ha fet una sèrie d'enquestes, una sèrie de conclusions, perquè estan mirant preus, i afirma que només el 2% dels productes aquest dilluns de la setmana Black Week doncs eren més barats que els últims 30 dies. Només el 2%.
Claro, és que és, vale? Això.
Que finalment només el 61% restant que no ha variat el preu des del 22 d'octubre. Vale?
I el 20% que queda ha subido.
I
el 20% que queda subido de precio.
Exacte. I també comenten que el 37% de que s'ha pogut comprar més barat doncs algun dia abans del 21 de novembre. O sigui, que imagina't, eh?
Sí, no, ya os digo que lo del Black Friday, que solo era un día, que empezamos aquí, que lo vivimos, cómo llegó aquí a este país, y lo hemos acogido, que ya parece que es la oferta del mes.
I dilluns vinent és el Cyber Monday, que aquest ja sí que ja passa desapercebut total.
Vinga, va, som-hi, perquè volia comentar sobre aquest tema d'Android, ¿vale? Perquè molts dies parlem de malware als nostres smartphones, i és recomanable tenir un antivirus, però si ara doncs tens Android, ens ajuda a tenir una miqueta més d'estar una mica més de seguretat perquè estem una miqueta més protegits, no? Però quina és aquesta funció de Android i què fa?
Bueno, pues mirar, es en buena parte viene por las políticas de seguridad de Google, ¿vale? Y un certificado que ellos tienen que se llama el certificado Play Protect. ¿Vale? Por un poquito por encima, ¿vale? Es un certificado que al final va acorde con los servicios de Google y garantiza que tu móvil sea seguro. Es decir, ellos ya hacen un primer filtro. Ojo, antivirus, seguridad, malware. Si a nosotros nos envían un mensaje diciendo que aceptes y tú aceptas, has aceptado. Por mucho antivirus y por mucho tal que tengamos, te van a entrar y lo van a coger. Pero antes, aquí, por lo menos, nos va a salir un aviso.
Aquí lo que digo
no
es
de
que...
malware, sino de dudoso.
Exacte.
Tú verás si aceptas o no aceptas, pero según Google le falta este certificado Play Protect que tiene Google, y al carecer de certificado ellos no te pueden asegurar que esa aplicación realmente sea buena o no. También que ha ocurrido la piratería en Android, de esas tiendas que vas por ahí, no, porque esto vale no sé cuántos, pero me instalo tal tienda y voy y me la descargo gratis. Ojo, ahí es donde están los trucos, ¿vale?
No dicen Google. I ara aquí afegim Microsoft amb el seu Office 365 i el seu Google Workspace.
Bueno, aquesta notícia és molt interessant, Jaume.
Perquè a França no són benvinguts a les escoles.
Bueno, vale? el que diu el Ministeri d'Educació francès és que tant la suite de Google com la de Microsoft 365 no són benvingudes les versions gratuïtes. Per dos raons. Una, perquè atenten contra la competència deslleial, que no es pot vendre un producte per sota del seu cost. És a dir, això té un cost. Correcte. I per tant, això de gratis és allò que
sí, clar,
seguim acostumant a que tot és gratis.
Ho deixem gratuïtament a les escoles, clar. Però després quan aquestes persones passen a les empreses, allí és de pagament.
Has de pagar.
I com que ja estan educades amb això d'equip, pues, automàticament el que crees aquesta addicció o aquesta correcte. Comoditat de continuar en aquella eina. I això d'aquí és una manera d'enganxar.
Claro, acaparar mercat, perquè, clar, la fase educativa és uns anys, t'acostumes a fer anar l'eina i és normal, estan ben dissenyades, funcionen bé, que t'acostumis amb això. Això una. I dos, segueixen enviant totes les dades a servidors d'Estats Units.
Con lo cual, la famosa GDPR, precisamente se la salten a la torera, porque dicen que los datos tienen que estar alojados en Europa. Es más, a todas las empresas de Internet les obligan a que los datos estén alojados en Europa. Bueno, pues estas precisamente se los saltan a la torera y los datos no están alojados en Europa.
I la pregunta és aquesta. Si França això ho comença a veure, el resto d'Europa...
Tranquil, nosaltres serem els darrers de tota Europa a fer-ho a Espanya. Però els darrers segur.
Perquè és que aconseguim
algo... És un debat, perquè
bueno, és que
les escoles...
No, perdó, un moment. Perquè França ha anat més enllà i ha demanat que Europa desenvolupi a nivell de socis comunitaris unes eines d'aquest tipus, col·laboratives i europees, que funcionin. Que, si us hi fixeu a Europa, a nivell de noves tecnologies... Estem a punt d'acabar-ho de perdre tot. Marques de hardware i de software no tenim res. És que tot el que fem anar, tu analitza bueno, les aplicacions aquí, i sistemes operatius que fem anar. No fem res europeu.
Són pocs i malavinguts.
Bueno, pocs són molts per fer coses. Parlo d'Europa,
eh? Bueno, mirar, los suecos...
És un debat
interessant, eh? Perdonar,
Estats Units és un.
No, ja ho sé.
Bueno, vale, Estados Unidos, mira
quants milions són.
Sí,
però vamos
sí.
A ver, si és que...
I Europa, quants som? I quants milions som?
Sí, claro, pero si el tema es caballero don dinero. ¿Dónde viene a comprar know-how y desarrollo? Al principio, quien desarrollaba y venían a comprar los americanos era en la parte sueca. Ahora tienen Israel, que es su fábrica y sus programadores. Uh-huh. ¿Dónde vienen a comprar la música, los grandes artistas americanos? ¿Dónde vienen? Pues de donde salió el grupo ABBA. Uh-huh. Y allí les presentan un montón de canciones y la Taylor Swift dice, esta sí, esta no, esta sí y esta no. Es decir, ostras, si es que tenemos de verdad, en Europa tenemos un gran desarrollo y unas grandes potencias,
sí.
Pero vamos a lo que vamos, caballero don dinero, quién viene y quién paga, quién compra, y si no, me llevo a la gente o vengo a comprar ese software aquí, ¿no? Ahora, la vuelta de tuerca es, señores, si yo soy capaz de desarrollar servicios, los tengo. Si me quiero aliar con los grandes, pues oiga, los grandes por lo menos obligarles a que ellos cumplan la ley, sí. Porque aquí todo el mundo tiene que cumplir la ley, menos ellos.
Es un debate, y además a Europa cada país té el seu feu sí, amb claro. La seva subllei o...
Sí, bueno, sí, sí, no. Si una altra cosa no tindrem
llavors, clar,
al nostre país, que lleis.
I dius, bueno, jo vull fer una cosa europea, però se la tinc de fer per França, tinc de fer una versió, per Espanya una altra, per Itàlia una altra. Al final on són?
No,
dius, escolta, la faig per allà, que només la faig per un, que és Amèrica, i tinc tanta o més gent que aquí.
Notícia d'esta mañana. 471 empleos se ofrecen de programador junior en Suecia. O sea, que si queréis de programadores junior ir a trabajar allí, 471 empleos ahora mismo en la oferta, en un sitio tan pequeñito.
En fi, és un tema interessant, és un debat interessant, que potser no l'havíeu pensat, però és un tema interessant. David Casero, com sempre, un plaer. La setmana vinent, la setmana que viene, des de Comac, eh?
Comac.
Des de Comac.
Gravem dimarts a la tarda.
Dimarts a la tarda.
Si voleu vindre a veure'ns, allà està.
Com?
Comac.
Ah. Doncs, Jaume...
Doncs dimecres que ve, més.
Sephora. Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía, para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. Dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero en ECL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I busqué, i busqué, i busqué hasta la cima.
Va, que ja anem directes cap a les dues de la tarda. És curiosa. Va, abans d'ahir el fred que feia, a més feia vent i la sensació de fred, que estem al novembre, era la normal. Ens estem acostant als 18-19 graus a la ciutat de Lleida, llueix el sol, ja ens va avisar el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. No us descuideu la jaqueta perquè arriben els refredats, que per cert que ens expliquen que els pics de grips respecte a altres anys estan molt més alts, per exemple, i també de bronquiolitis a nadons de 0 a 1 any. En fi, dit això, amb la tertúlia en veu de dona que comencem ara fins a les 2 de la tarda ben acompanyats. Torna la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Torna, a veure. No és que ens hagués deixat, igual que la Laia Rogel, que se dosifiquen ara amb les seves companyes d'associació i de on, bueno, la Gemma amb el grup de dones i la Laia Rogel amb l'associació Ap Lleida. Però vaja, que sempre és un plaer. No sé si havies vingut presencialment aquest any, sí, eh?
Sí,
al setembre.
Al setembre.
Al setembre, és veritat.
Sí, sí. Però ser, bueno, em sento molt ben representada, com segur que la Laia també.
Sí, no,
i tant, companyes, i ho repartim una mica.
No, a més, la Lídia Carulla, que ha vingut a... Bueno, i que vindrà, suposo, encara la setmana vinent, ara ja va agafant... Ara, jo li vaig dir, que ara que agafaràs ja una mica de destresa, sinó de perdre potser la vergonya a vegades, o de conèixer amb qui comparteixes taula, dic, ja se t'acabarà la història.
No, la farem tornar, clar.
Molt bé, Gemma, escolta, gràcies per estar amb nosaltres des del grup de dones de Lleida. Qui torna a estar amb nosaltres avui és la Núria Ribes, des de l'associació Ap Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Segur que la Núria és una wedding planner. El wedding planner, organitzen bodes, para. Ja saps que sempre que ve la Núria parlem de bodes. Pues que jo crec que ja ho hem dit tot. Home, sempre hi ha alguna cosa per dir.
Sempre,
però...
sempre hi ha coses a dir.
Hem dit moltes coses ja de bodes, I la Cristina Cervera, que ja saps que ens acompanya tota aquesta temporada estrenant-se, i que jo crec que no ha faltat ni un dia. No agafa ni un refredat, la Cristina, encara. Cristina, què tal, com estàs?
Molt bon dia a tothom.
No?
No, de moment no.
Toquem fusta, que aquestes això coses quan es parlen és quan s'espatllen.
Eh?
Però toquem fusta. En fi, déu-n'hi-do la temperatura. Us volia preguntar si vosaltres esteu acostumades a haver de començar el dia amb un cafè.
Jo sí. O sigui, jo també.
O sigui, el necessiteu?
Sí, sí. Jo sí.
La Gemma diu que no.
Jo faig te, generalment, te per esmorzar.
És el mateix.
És el mateix.
És el mateix, vull dir, perquè el cafè té cafeïna i el té teïna.
Sí, sí, però vull dir que si algun dia no em prenc, tampoc em passa res. Val. No? I el cafè fa molt temps que només el prenc descafeïnat i molt de tant en tant.
Ja no et deixava dormir?
No, jo havia begut molt cafè i la meva vida funcionava igual, i dormia igual i tal, però ja fa molts anys que no. Llavors vaig eliminar el cafè de...
Jo sóc d'un cafè al dia, reconec, i ho sóc ara des de fa no res, perquè aquí a la ràdio ens van posar una cafetera i llavors ja, com que la tens aquí, doncs el fas. El faig a migdia, o sigui, imagina't, el faig a migdia abans de començar, o sigui, a les 12. Jo sóc de cafè de 12 de migdia. Però és veritat, el dia que no... Bueno, això us ho preguntava perquè avui és el dia mundial del cafè express, del cafè espresso. O sigui que la Núria i la Cristina necessiten cafè per començar a moure's, eh? A més, això és veritat, eh? Un cop s'agafa un hàbit...
Sí, sí, tal qual. Cada matí.
Avui també és el Dia Internacional de la Paraula i també és el Dia Europeu de les Persones sense Sostre. Que déu-n'hi-do quins temes, el de la paraula, que potser avui en dia... tot i que tenim més maneres d'expressar-nos que mai, jo diria, potser a vegades ens fa falta saber què dir, com dir-ho i en el moment en el que dir-ho, no? No és que la societat estigui callada, ni molt menys, fem molt soroll, però hi ha temes que, no, escolta, no sé, no sabem què dir o com dir-ho o quan dir-ho, no? No sé si ho veieu així.
Sí, sí, jo penso també que hi ha temes potser que són més tabús, no? I que costen més de parlar-ne. No sé, l'amor, el sexe, no? Els temes més tabús que sempre...
Però és curiós, no entenc per què encara, avui en dia.
Bueno, són prejudicis, no? A nivell cultural pot ser també, segons quins temes a parlar.
Però, mira, el de l'amor ja en vam parlar en el seu moment.
Sí.
El del sexe no entenc avui en dia, que hi hagi encara tabú per parlar d'això. No ho entenc.
Jo crec que no és tant el que es vulgui... Jo crec que es parla molt poc, o almenys molt poc amb contingut.
I el poc malament, clar.
Sí, sí. I l'altre... penso que es fa un molt mal ús de la paraula, com també de la imatge, com també dels temes, es banalitzen, no? I això no vol dir que es tractin en profunditat. Hi ha més educació... sexual i reproductiva, en teoria, ara, cap a les noves generacions, i tot i així hi ha un elevat nombre d'embarassos no desitjats, sí. Ha tornat a augmentar doncs, malalties de transmissió sexual, entre elles la sida. Per tant, no sé si realment els pares parlen amb els fills, si els adolescents parlen entre ells o parlen amb gent que realment els pugui assessorar, o simplement es dona per sabut moltes coses que no se saben.
Clar, clar. Bé, tot això, avui ha estat amb nosaltres l'Anabel Ramos, ja saps que és la nostra bibliotecària a tres quarts d'una i ens parla de propostes de llibres. Avui ens ha portat tres propostes de llibres per començar a parlar del 25N, que és Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. I ens ha portat tres llibres que la veritat és que m'han glaçat la sang i se m'ha notat. I la veritat és que ella, fins i tot quan hem acabat el butlletí de la una, m'ha dit, escolta, sí, t'has quedat més seriós que habitualment, perquè eren tres llibres que explicaven experiències i a més, m'ha acabat amb un d'una nena de 8-9 anys, amb el seu oncle re macabre, però vull dir, aquestes històries que de vegades sentim que passen, eh? Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Estem al 2022. Ja mirar si els indicadors baixen o no baixen, ja que si bé és anecdòtic. Evidentment, cada any s'ha de mirar per veure si la cosa millora o no millora, però a mi em dona la sensació que seguim inundats de males notícies en aquest aspecte. No sé si jo és que avui ja m'he quedat una mica pessimista o què. I recordem que la violència contra la dona no és només la física, que de vegades només ens pensem que és la física, aquella que potser ja és la darrera, no. És molt més enllà, eh? Es necessita aquest dia internacional, per desgràcia encara, eh? Es necessita.
Bueno, començo jo. Sí. No, a veure, és un dia, pues, desgraciadament, que el tenim que celebrar les dones, perquè, bueno, desgraciadament els indicadors, pues, a nivell de, pues, de premsa, pues, cada dia es van pujant les xifres, cada dia més. Però, clar, jo estic en contra de qualsevol violència. Sí que és per la dona, un dia que ho fan per nosaltres, però jo estic en contra de ja sigui per l'home i la dona, no? O sigui, desgraciadament els indicadors són més elevats per les dones, ho reconec, però també de ser conscients de que, bueno, hi ha els homes i dones que pateixen aquest tipus de violències i potser no són tan visibles o potser fa més hàndicap de temes no parlar, de temes de tabú, com els homes també es podrien sentir, pues, en certa manera, amb una certa violència. No cal la física, però potser la psicològica també els hi pot fer molt mal, no? Que sí, que estic d'acord que les dones, pues, desgraciadament, patim el cop més gran, però que crec que hem de prendre consciència tant com homes com a dones, no? Doncs que hem d'estar, pues, conscients, no?, d'aquest problemàtica que existeix amb les dues parts.
No es tracta potser més del cop, sinó de percentatges, eh? Jo crec que en aquest cas, per desgràcia, el de les dones és
extremadament més gran que el d'homes. Però que volia fer
que també deu haver d'homes.
Sí, però volia fer, pues, el comentari també que existeix.
Us volia fer una pregunta personal, que no cal que me la contesteu, eh? Vull dir que això és, a vegades, per palpar, eh? Heu patit violència?
Sí. I tant.
I tant.
I tant.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. Ah, tant. 3 de 3, eh?
Sí, sí. Sí.
Déu-n'hi-do. Gemma.
No, jo no estic gaire d'acord això de que la violència és igual per homes que per dones o que s'ha debilitzat. No. O sigui, quan es diu violència contra les dones el dia, no és gratuït, és perquè a darrere hi ha un sistema, una estructura, no un gènere o un home o uns homes en concret, sinó és una estructura que afavoreix la violència contra les dones per poder-se sustentar. I aquesta estructura té diferents pilars i té sobretot un sistema econòmic. Aquest sistema econòmic, per sustentar-se, necessita de la violència contra les dones per poder extreure, doncs, beneficis econòmics molt importants, perquè nosaltres continuem suposant, doncs, les tasques de cures que el sistema no paga, doncs, que arriben a ser un 40% del PIB, i per tant necessita establir una violència contra les dones perquè siguem submises i acabem fent tota una sèrie de tasques que no són pròpies per el sexe ni per el gènere, sinó perquè són construïdes, i per altra banda se sustenta sobre el racisme, no? Necessitem poblacions a les que pugui subjugar per poder continuar, doncs, fent funcionar un sistema que és del tot insostenible econòmic, eh? Però llavors el sistema aquest, no, polític, diguem, que regeix, és un sistema patriarcal. Llavors, és veritat que hi ha homes que pateixen violència, és cert, però aquesta violència hem de veure què hi ha al darrere, que de vegades és dones que no poden més, o dones que han estat subjugades, o dones que són maltractades, i les dones no tenen altres mecanismes, que de vegades unes respostes que poden ser, bueno, no, que poden arribar a ser assimilables a violència psicològica. Però en cas de les dones són excepcions, no, les que exerceixen violència. En el cas dels homes contra les dones és una estructura, no? I per tant, per això és violència masclista i no és violència en general. Hi ha molts tipus de violència, és veritat, però hi és. Llavors, el 25N, doncs, jo crec que he vingut, no sé quants anys fa que parlem, Ricard, les xifres no baixen mai, continuen
pujant.
Per això t'ho
dic, no sé si avui jo també tinc el dia això, però és com desmoralitzador.
Hi ha dues coses. Una és que hi ha molta més gent, moltes més dones que s'atreveixen a denunciar, que per tant fa que les estadístiques pugin, però això vol dir que l'iceberg continua sent molt gran, no?, el que hi ha a sota, i que hi continua havent moltíssima violència. I l'altra és que el sistema cada vegada és més violent contra totes i contra tots, i per tant la violència contra les dones augmenta, no? I llavors, per exemple, Lleida, continuem sense tenir un centre d'atenció per a dones en situació de violència masclista. Això és violència masclista institucional.
Fixa't que això pràcticament ho hem normalitzat.
Ho hem normalitzat i no en té res de normal. No en té res de normal. I llavors, és violència institucional contra les dones i és una forma de violència. I aquest any, a Catalunya i a l'Estat espanyol, hem viscut el terror sexual a través de la cosa de les punxades, no? I n'hi havia que eren punxades, doncs, que anaven acompanyades de, doncs, això, no? Que hi havia, doncs, se suposa que unes substàncies, no? Altres que simplement eren punxades, però això, el que té al darrere és una estructura, que és la del terror sexual contra les dones, perquè siguem submises, perquè ens quedem a casa, perquè no creguem que ens podem alliberar, perquè les joves no es pensin que poden tindre una vida igual als nois, i que, a més, moltes vegades era una punxada per punxar, per aterroritzar. És el terror sexual. El 25 hem de sortir a Lleida a les 7 de la tarda a la plaça Paeria, començarà la marxa el divendres, hem de sortir el 25, però hem de sortir cada dia o fer accions cada dia durant tot l'any per recordar que la violència masclista existeix i que s'han de posar recursos. I bona part d'aquests recursos els ha de posar l'administració.
Clar. Núria.
No, jo també com a mare d'adolescents, vale? Doncs...
És que suposo que també canvia molt la manera de veure-ho, els que teniu filles que arriben amb aquesta edat, que volen sortir, que és normal, que ho han fet tots.
Sí, però realment et fa por, vale? Perquè, clar, dius, no sé, sobretot no vagis sola, no tornis sola, aneu sempre juntes, no et separis del grup, i dius, bueno, al final va a sortir o va a passar por, no? Dius, perquè no caldria que li digui que com a mares tinguéssim que dir tot aquest discurs, no? De... Jo inclús, al final, l'amenaces i dius, bueno, si m'entero que has begut més del compte, quasi no passa res, però com m'entero que has tornat sola, pues, que t'has castigat 3 mesos.
Com canvia la història?
Perquè la por que tens,
sí,
vale?
Sí.
La por, tens por.
Però
vull dir...
potser som, no, clar, nosaltres som més conscients de la realitat.
No, i bueno, al final, dius, bueno, són adolescents que realment també... cal veure que bueno, jo les que conec, no? I la colla que tenen, que són una colla que realment s'apoyen molt i van molt junts, i nois, també, vull dir, no són les nenes sols, vull dir, que fan pinya. Però quan llegeixes les notícies i tot, doncs clar, i dius, bueno, a Lleida potser no passa, però després t'acabes enterant que també passa, que no és que diguis, és que això ho he llegit als diaris, o això ho he vist, o no, sí. Vull dir, passa.
Cristina Cervera, com a mare.
Sí, totalment.
De futura adolescent.
Jo estic patint ja també, clar, tinc una menor i com a mare evidentment que no vull patir això, evidentment, la por, la cultura de la por, però vull anar més enllà, o sigui, faig una reflexió de més, que sí que estic d'acord amb el que estem comentant aquí, però sempre acabem en el sostre més alt, no?, dels polítics. Jo penso, i perdona que tu faci aquesta reflexió, però crec que també me preocupa, i per mi també és esgarrifós, per exemple, la llei que s'ha aprovat ara últimament, de la llei sí o sí,
sí,
de la Montoro, clar, aquí hi ha un problema de rerefons molt fort, perquè no sabem fer lleis, els polítics estan fent lleis, i les lleis no són, o sigui, els polítics no són legisladors, fan coses, fan lleis, purament per opinió, no saben com funciona lo que és la, no que sé, a nivell legislació de dret, no? Foten les lleis, però que t'expliqui així, però ens queixem del sistema com funciona, perquè desgraciadament, pues, a dia d'avui moltes penes estan rebaixant per culpa d'aquesta llei que s'ha aprovat, i clar, aquí no és culpa del sistema judicial tampoc. Vull fer una reflexió. El tema dels polítics que fan lleis que no protegeixen la víctima.
Ara com a advocada.
Però perdó, estic indignada perquè penso que és una aberració el que està passant, però no culpem el sistema judicial, sinó anem més enllà dels polítics del tipus de lleis que estan fent. Que no es queixin després. Han aprovat una llei que està molt mal construïda i definida, i passa el que passa. Pretenem protegir una víctima quan en realitat hem reduït unes penes cap a molt menors, entens?
És un problema de presses.
I ara veus el violador pel carrer, pues, reduint les penes.
Però vull dir, és un problema, pot haver estat un problema de presses, necessitem treure-ho ja.
També.
Jo desconec aquest món i no sé quins passos ha de seguir una llei, però igual ens hem saltat passos o igual ha anat més ràpid del que havia d'anar. O no té un consens com havia d'haver tingut. O està mal redactada.
Bé, jo crec que hi ha lleis que mai tindran un consens del 100%, això és així.
Però veus, aquestes crec que haurien d'estar molt per sobre de qualsevol partit polític.
Bueno, i per molt per... Sí.
Haurien d'estar molt per sobre.
Sí, però això és un camp de batalla, eh? Les dones som un camp de batalla i no ho és. Jo penso que hi ha coses de la llei que són molt interessants, jo no soc jurista, però jo crec que hi ha coses que són molt interessants. Jo crec que hi ha d'haver una llei del sí és sí. Cal que, si està mal
però
construïda... Clar, bueno, sí. Però no tinc cap dubte que la fiscalia és masclista. No tinc cap dubte que el sistema judicial és masclista. I quan dic que no tinc cap dubte és perquè ho hem vist cas rere cas durant molt de temps. Llavors, els que dins d'aquest espai no ho són, perquè evidentment hi ha professionals que no són masclistes, tenen unes dures i llargues batalles perquè al final el sistema, primer el sistema judicial espanyol no és de lo més democràtic que hi pugui arribar a haver. No és prou transparent i és profundament masclista, no? I llavors girar tot això, que diguem que el mateix col·legi de l'advocacia o que l'associació de dones jutgesses, que n'hi ha una a Catalunya, o que Jutges per la Democràcia t'ho expliquen i t'ho tornen a explicar i que intenten fer canvis i que no s'acaben fent mai, evidentment perjudica a les víctimes. I pot ser que sigui pressa el tancar la llei així? Pot ser. Vull dir, amb els polítics i amb portes d'eleccions, tot és presses.
Sí.
No? I ho és a l'Estat espanyol, a Catalunya, a Lleida i a tot arreu.
De totes maneres, això que dius de la fiscalia, entenc que és un reflexe de la societat. Passem a aquesta professió o a qualsevol altra. O sigui,
clar,
si la societat en si ho és, no?
Com l'educació...
Ho serà a tots els sectors.
Ho és, i ho és en tots els sectors, i com a l'educació, com a la sanitat, com a tot. Però el que sí que és veritat és que hi ha espais que són més transparents i més democràtics, i en el cas aquest, doncs no ho és suficientment.
Uh-huh. A la concentració del dia 25, què demaneu? Quina és la frase...
Bueno, en el cas...
No, què demanem? O sigui,
sí.
Quin és l'eslògan? Què diem aquest any?
El cas de la coordinadora 8M, juntament amb organitzacions de tots els països catalans, que fem un manifest conjunt, evidentment és una carta als Reis enorme, però aquest any surt sobre el tema del terror sexual, no? I que, per tant, el que demanem, perquè a mi doncs, em preocupa moltíssim, doncs, el que han expressat elles dos, no? No li estem dient als filles i fills, ei, no begueu, no us drogueu, o sigueu bones persones, sinó que a les noies no els diem sigueu bones persones, sinó protegiu-vos. Clar, això és terrible,
sí.
És terrible, no? I jo entenc aquesta preocupació. Per tant, hem d'aconseguir que els adolescents els digui, sigues bona persona, no? I disfruta per igual, siguis noi o siguis noia. No? I hem d'anar cap aquí, cap a uns espais d'oci, cap a un... No? Que puguin ser igualitaris i lliures per tothom, sense aquesta violència.
Déu-n'hi-do. Cristina?
Bueno, jo sento i respecto la teva opinió, però bueno, com a advocada, com a dona també, per què no? Però també te puc dir que defenso la independència judicial i crec que existeix. Crec que la fiscalia fa el seu paper, com els jutges fan el seu paper, i no interfereixen. O sigui, en aquest cas, en el cas de la llei que s'ha aprovat, la fiscalia ha dit perfectament que respectaran les opinions dels jutges i no n'hi agraeixeran ni més ni menys. O sigui, respectaran les decisions dels jutges, que els jutges fan la seva funció i la fiscalia fa la seva funció. Les lleis estan com fetes? Pues no està ben feta. Penso, considero personalment que és una aberració de llei. Res més te puc dir.
Bueno, jo també penso que darrere de lleis i darrere de polítics i darrere de tot arreu hi ha persones, no? I hi ha la interpretació també que es pugui arribar a fer d'aquestes lleis, no? I bueno, jo no m'ho han contat, jo ho he viscut, vale? Jo he viscut que m'han tractat malament, m'han tractat des de dir, no passa nada, si total és un dia que aquesta persona està un poquito, pues no passa nada, no? Vull dir, justificant, no? Llavors...
Però això fa molts anys o fa poc?
No, no fa massa anys.
No.
No fa massa anys. Per tant, I després també des del
perquè
món penitenciari...
Perquè com que sents quan te diuen això, és que clar...
Bueno...
És per tirar-li alguna cosa al cap, enteneu-me.
És per plantejar-te, no per plantejar-te ja la vida, quasi. Perquè és una situació molt difícil i molt forta. I llavors, realment, veus que és això, no? Que per molt que sí que hi ha... hi ha les lleis, hi ha les persones, però al final te pot... És que tu pots anar a un judici amb totes les cartes de ball de la màniga i tot, i totes les lleis i tot, i sortir per la porta i dir, escolta, sentem-nos, què ha passat?
No, ha entrat com a víctima i ha sortit com a culpable.
Sí, no ho entenc, no sí, ho entenc, sí. Què ha passat? Vull dir, molt fort, sí, sí. Molt fort, molt fort.
Tota l'empatia, tot el suport, o sigui, pot haver tanta independència com vulgueu, però el que hi ha al darrere és un sistema i uns jutges profundament masclistes. I no ho dic jo, ho diu el mateix sistema, l'Associació de Dones Juristes, t'ho explicaran, però és que a més nosaltres ens hem fet un tip d'acompanyar dones, sobretot dones molt vulnerables... I és igual, que pot ser dones vulnerables econòmicament o no, però en aquell moment estàs en una situació d'extrema vulnerabilitat i arribes allà i hi ha coses com per què no vas tancar les cames o com anaves vestida o per què vas parlar amb aquest o per què vas parlar amb l'altre, i aquestes preguntes els ha fet Fiscalia i els jutges i el qui sigui, no? Llavors, clar, aquestes coses són les que han de canviar i és el que demanen les mateixes dones juristes que han de canviar, però això existeix.
Ja veieu que és un tema que no l'hem arreglat avui i si fos fàcil, ja l'haguéssim arreglat, però ja veieu que no.
Els jutges de la manada, tothom en recordem, de la manada.
Sí, són casos mediàtics que jo crec que fan més mal que bé, de totes maneres. En fi, ja ho veieu, 25N, que el tenim aquí... El tema segueix aquí i avui hem parlat amb la Núria Ribes, amb la Cristina Cervera i amb la Gemma Casal. Gràcies a les tres. Bona setmana.
Bona setmana.
Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a les dues. Demà hi tornem, puntuals, a les 12:20 aquí a Cope Lleida. Que acabis de passar un bon dimecres.